El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
L'atenció primària és el primer dic de contenció de l'expansió del coronavirus a la nostra societat. Durant l'estiu han estat principalment els CAPs els que han rebut la pressió dels ciutadans que es contagiaven de la Covid-19, perquè per sort en la immensa majoria han estat malalts que no han estat necessitat hospitalització. Durant aquests mesos s'han reorganitzat els centres per fer front a la pandèmia i aquests canvis han generat queixes entre els ciutadans i fins i tot entre els professionals, com hem explicat en les darreres hores a Ràdio Sabadell. Abordem la situació dels centres d'atenció primària de la ciutat conversant amb la Núria Prat, que és la directora d'atenció primària de l'ICS de l'àrea metropolitana Nord. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, Núria.
Hola, bon dia.
I també amb la Núria Serra, responsable del CatSalut. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns també, Núria.
Hola, bon dia.
Escoltàvem primer aquesta demanda de la pediatria de la zona nord de Sabadell, que demana tornar-se a unificar com s'havia fet durant el cruix de la pandèmia. Asseguren que d'aquesta manera es poden garantir millor els circuits segurs i una millor atenció també als malalts pediàtrics. Com és que el CatSalut ha pres aquesta decisió, Núria Serra?
A veure, la Covid ens va distorsionar tot el sistema d'atenció amb una sèrie de mesures que ens vam tenir que posar en marxa de manera precipitada i capaç per donar resposta a l'atenció, en aquest cas, dels pacients pediàtrics, però també dels adults i tal. Per tant, en aquell moment es va tenir que reordenar una sèrie de maneres de funcionar, tant per baixa de professionals com amb professionals, CAPs, que només hi havia un professional i que no podia atendre ni podíem assegurar els dobles circuits. Per tant, es va fer en aquell moment tot de sèrie de canvis, com de la concentració, com també les no presencials o tota l'aparició, diríem, de les tecnologies en la manera d'atendre. Llavors, en aquest moment, les va unificar en el CAP Concòrdia, la part nord, pensant doncs, que donàvem una millor atenció i així era. Això quedava enquadrat dintre el que és el model. La Covid ens ha portat coses i com a model sanitari des de l'organisme de planificació que fem des del Departament de Salut i concretament amb el CatSalut al territori, doncs hem de tenir un model concret d'atendre les persones el millor que podem i estem en un moment de transformació perquè tot allò que hem après amb la Covid no volem que ha anat bé, no volem que torni enrere. Això, paral·lelament, en pediatria hi havia tot el tema de treball amb la Societat Catalana de Pediatria de les Unitats Territorials. Per què? Perquè és una realitat la dificultat que hi ha de cobertura de professionals de pediatria a la primària. Per tant, dos factors. Un treball de les unitats territorials que ja s'anaven desenvolupant i a tot Catalunya s'han anat desenvolupant, n'hi ha a l'Aran, n'hi ha a Granollers, n'hi ha a diferents poblacions que s'han anat posant en marxa de la concentració de la pediatria per una manca de professionals i per donar una millor atenció. Uh-huh. Hem de pensar que els pediatres que surten en aquest moment són pediatres que no volen places de primària, sinó hi ha un projecte integrador d'un treball d'atenció de la pediatria en procés i això és el que nosaltres hem anat descrivint amb el taulí i amb el servei de pediatria. Per tant, aquest projecte el anàvem treballant, amb el Covid se'ns accelera i es planteja la concentració. Quan això es va plantejar, és un nou model, però evidentment els moments de transició entre un antic model i el model futur costa. I costa perquè hi ha una sèrie de reivindicacions professionals, d'usuaris, dels governs locals, de l'Ajuntament, de les poblacions, doncs, que plantegen una sèrie de dubtes. Per tant, nosaltres, el que hem parlat amb l'Ajuntament, que anem de la mà i expliquem totes les novetats de noves atencions, doncs aquest és el futur. És el futur, és el de la concentració. Mm-hmm. Però alhora hi havia una demanda molt concreta de que Concòrdia no es feia l'atenció d'adults presencial, es feia telemàtica, es feia les visites a domicili, del pacient crònic, però no es feia la coneguda o la que tots coneixem clàssica de la consulta d'adult a Concòrdia, sinó que es tenien que desplaçar a Creu Alta. Aquí va haver una demanda d'usuaris i que l'Ajuntament ens va transmetre de que era necessari poder fer aquesta presencial. Per tant, l'espai és el que és i nosaltres ens vàrem adaptar. És el que dic, un model antic no tornarà a ser, el model futur és les concentracions per donar una millor qualitat, però en aquest moment doncs, hem d'ajustar les demandes de tots els actors implicats i ens va semblar que aquesta era una solució per poder donar resposta a la demanda veïnal que hi havia de la necessitat d'atenció presencial en els adults a Concòrdia. I per tant es va subdividir aquesta unitat, que serà una unitat exactament igual, amb un director que està tutelat per el doctor Valentí Pineda, que és del Taulí, a més el president de la Societat Catalana de Pediatria, i amb aquesta visió transversal. El que passa que dèiem ubicar-los físicament en dos espais.
I això vol dir que el camí per la resta de Sabadell és aquest? És a dir, ara es faran concentracions també en d'altres punts de la ciutat per anar cap a aquest camí d'aquestes macrounitats pediàtriques, per dir d'alguna manera?
A veure, no seran macrounitats. El que anem fent és resolent les necessitats que tenim, que se'ns ajunta Covid i atenció i dobles circuits i assegurar la seguretat a l'atenció al nen, i per un altre costat la necessitat de professionals, que amb Covid o no Covid també la teníem, i perquè puguem oferir als nous residents de pediatria que acaben a cada promoció projectes atractius de pediatria primària vinculada molt a l'hospital, on ells puguin fer alhora una subespecialitat. Això són projectes atractius que llavors la gent que va acabant accepta aquestes places. Tenir un pediatre aïllat amb un ambulatori no és una plaça atractiva i llavors no tenim com cobrir-les. Per tant, hem d'anar treballant la necessitat que tinguem i la irem fent i desenvolupant a mida a mida, però la tendència és cap a les concentracions, que no tenen per què ser macros. Poden ser descentralitzades amb espai, però irem treballant cada vegada més. Hem de pensar també que Sabadell té molts caps desdoblats, és a dir, vol dir que té físicament dos caps en una mateixa àrea bàsica i poder haurem de concentrar la pediatria en un únic cap de l'àrea bàsica. Però això anem de la mà amb l'Ajuntament i, paral·lelament, necessitat Covid més model futur, que és el que estàvem treballant.
S'ha entès molt bé. Aquests són els canvis organitzatius que s'han fet fins ara. Deixi'm que li pregunti pel consultori de Poblenou. La intenció és obrir-lo?
Sí. A veure, el consultori de Poblenou el problema que té és que per estructura física no podem atendre i assegurar els dobles circuits de Covid. Per tant, tot allà on no puguem assegurar la qualitat i seguretat del pacient que vingui per al doble circuit, no podem obrir. Una altra cosa és que es plantegin altre tipus de funcions. Però de moment no el tenim obert. Ara, si ens podem plantejar acostaments d'altre tipus, amb una figura doncs, d'un GIS que solucioni temes, que pugui donar l'obertura de la meva salut, perquè estem intentant al màxim que els temes tecnològics vagin calant a totes les famílies, és un mitjà que ens ha sigut molt útil i cada vegada les noves generacions ens el reclamen més. Per tant, podem buscar altres figures, però el que és l'atenció del consultori local, en aquest moment hem de dir que no, perquè no assegura el doble circuit que podem fer doncs, en el cap de la serra, que és del qual pertanyen. I, per tant, això què representa? Tenim un projecte de reforçar i s'ha reforçat tota l'atenció domiciliària amb la gent gran i, possiblement, els més afectats, que jo crec que és la gent gran, li hem de donar la solució d'atendre a domicili. La gent gran hem de tenir el criteri de poder-la atendre a domicili i reforçar al màxim, és el que estem treballant amb els equips d'atenció primària, i tot allò que es pugui fer videoconferència perquè siguin seguiment terapèutic, resultats d'analítiques, etc., tot això es pugui fer per via telemàtica. I aquest és el canvi que us deia inicialment, tant per la pediatria com per adults. Uh-huh. Però estem en un moment de canvi i ens hi hem d'adaptar. I demano a tothom la màxima col·laboració per les noves adaptacions de tots els agents implicats.
Deixi'm que els pregunti, no sé quina de les dues, llenço la pregunta i que la contesti qui entri dins del seu àmbit d'expertesa. Les relacions amb l'Hospital de Sabadell són essencials, també entenc, en un moment com aquest. En quina fase es troben aquestes relacions amb l'Hospital de Sabadell?
Jo crec que estan en el moment més òptim. Portem diversos anys treballant i havíem tingut dificultats, s'ha de dir, i no direm que no, però cada vegada més. S'ha posat en marxa durant tot l'any passat i ara doncs, ens han anat molt bé pel Covid, però ja ho teníem, era tot el tema de la consulta virtual, evitar les derivacions d'especialitzada, que era el gran problema que teníem de l'accessibilitat de l'especialitzada des de la primària de Sabadell, bueno, i de tot el sector del Vallès Occidental-Est, perquè és l'únic hospital de referència. Per tant, s'ha posat en marxa tot el que és la consulta virtual, és a dir, quan hi ha un dubte, més canviar-te el cardiòleg o el pneumòleg, el que fa el professional, i així ho explica a l'usuari, és faig aquesta consulta en funció funció de lo que decidim amb el seu especialista telemàticament, o li programarem la visita presencial o no, o li farem seguiment de tractament o li demanaré proves. Per tant, per evitar les demores de m'han derivat a cardio i encara no m'han trucat. I això, en aquest moment, està funcionant molt bé. També estem posant en marxa amb la unitat d'hospitalització a domicili del Taulí tot un protocol que des de primària aquells casos que es descompensin es puguin activar les hospitalitzacions a domicili per evitar les anades a urgències innecessàries de malalt crònic descompensat i que el metge de família ho detecti al domicili. És a dir, estem treballant molts protocols i crec que és el moment més òptim. No sé si vol afegir alguna cosa més la Núria Prat, però crec que en aquest moment tenim una bona relació de treball amb el Parc Taulí.
Sí, estem en un moment en el que estem millorant moltíssim les relacions, estem anant a una, anem de la mà, com per exemple la unitat pediàtrica territorial és un bon exemple, i també estem actuant a nivell d'altres tipus de relació, de la consulta sense pacient, per poder fer una resolució de cada cas més àgil. Completament d'acord en que estem treballant conjuntament d'una manera molt efectiva.
Clar, hi ha moltes qüestions damunt de taula que volia preguntar. Fixem-nos, sisplau, en una més d'atenció ciutadana, és a dir, recordem-li al ciutadà què ha de fer si necessita atenció per part d'un CAP. I pot anar directament? És millor comunicar-se a través de La Meva Salut? Quins són els procediments que s'han de seguir?
El tema de l'accessibilitat és un tema que ens està preocupant molt, en el que ens estem ocupant també. Sabem que tenim un problema en l'atenció telefònica, en una part és estructural, perquè, tal com deia la doctora Serra, ha vingut un canvi de model molt brusc i, per exemple, ha fet que el dimensionament de les centraletes dels centres hagi estat superat. A més, hem afegit l'atenció telefònica interna, de manera que hi ha trucades d'entrada i sortida que competeixen i fan que, en ocasions, doni la sensació de que no s'està responent al telèfon quan és continua la saturació de línies. Estem treballant en aquesta situació, estem intentant habilitar les centraletes amb la màxima capacitat possible i també afegint al nou model d'atenció noves maneres de comunicar-nos. Un tema que ja està habilitat és el tema de la videoconsulta, que aquesta no actua a nivell de línia telefònica, sinó que actua a nivell de la línia de dades de la història clínica. Per tant, una videoconsulta és una atenció que és més propera al pacient i que es pot utilitzar sense col·lapsar les vies d'entrada. També l'atenció telefònica l'estem augmentant moltíssim i s'està habilitant també per poder-la fer des de dintre de la història clínica. De manera que serà una via alternativa d'accés per intentar millorar aquesta accessibilitat telefònica. També estem fent el dimensionament de call centers, perquè les trucades de call centers estan incrementant moltíssim. Hem posat totes les possibilitats de reforç que hem pogut, però tenim el tema tècnic de base que estem fent tots els esforços per intentar solventar. En quant a què ha de fer el pacient per anar al CAP, hem d'intentar evitar. Nosaltres estem fent tot l'esforç possible per ser accessibles i donar una resposta ràpida a aquesta consulta via intranet, via telefònica, aquesta consulta que ens arriba, perquè és molt important poder donar a cada motiu de consulta la seva millor resolució. I la millor resolució no és sempre una visita presencial en el centre ni que el vegi el seu metge. Tenim molts professionals preparats dintre dels equips, tenim infermeres, tenim treballadors socials, tenim altres maneres de connectar-nos, com pot ser la via burocràtica que no caldria fer aquesta visita directament utilitzant La Meva Salut o altres vies alternatives, que han d'evitar aquestes cues i aquestes concentracions de pacients que ara no es poden fer per un tema de seguretat. L'aforament de les sales d'espera és molt petit i llavors hem de vigilar tota l'hora. Com organitzem l'atenció presencial i que l'atenció presencial sigui donada en aquest cas en el que sigui la manera més adient de poder resoldre aquest motiu. Per tant, intentarem ser més àgils en la resposta tant telefònica com en la gestió de les agendes d'entrada d'aquestes peticions, però intentem que no hi hagi unes cues per visita presencial, perquè hem d'intentar entre tots poder organitzar adequadament aquesta visita presencial per seguretat de tots, de la comunitat i dels professionals també.
Clar, però quan truquem i ens diuen que anem al CAP, llavors hi podem anar amb tota la tranquil·litat, si ens han donat una hora concreta, no? Si és cas de Covid, què hem de fer? Hem de trucar directament? Hem d'escriure i esperar que ens diguin alguna cosa? Quin és el procediment que recomanaríeu? O possible esperem... Covid, més aviat, clar.
Sí, sempre esperar indicacions. Estem fent un esforç molt important en valorar les sospites de Covid. Estem fent PCR d'una manera molt intensa per intentar que inclús a la mínima sospita, perquè la Covid té una sintomatologia molt variada i hi ha dies de més, bueno, o inclús pot ser asimptomàtica, com s'ha demostrat en els cribatges massius que hem fet. Per tant, és molt important la indicació. La indicació que hi hagi una hora programada, arribar al centre en el moment que estiguem tots preparats i a fer, per exemple, la PCR, si està indicada per al professional, àgilment. Després hi ha l'altre tema, l'atenció domiciliària. Estem fent molt esforç també en incrementar l'atenció domiciliària. Per tant, és molt millor que hi hagi una valoració de la situació clínica de cada pacient i poder-li donar aquest consell de la via millor per poder resoldre aquesta atenció.
Uh-huh. Deixi'm que li pregunti també per les onades de cribratge que es van fer a Sabadell a l'agost. Se'n preveuen de noves a la ciutat tenint en compte l'evolució de la pandèmia a dia d'avui?
A veure, el que vàrem fer el mes d'agost és perquè vàrem detectar, com per tots els llocs on s'han fet, el que passa que potser vàrem ser els pioners, vam ser els primers de fer-ho, és a partir l'anàlisi que fem amb l'equip d'atenció primària, perquè veiem i les dades que tenim monitoritzades dia a dia conjuntament amb vigilància epidemiològica, es determina si és necessari fer accions o no. Dir-li ara si en farem més, no li puc dir ni sí ni no, perquè nosaltres cada dia ho anem analitzant. Vàrem començar per fer aquelles cribatges massius, que van anar molt bé, i per un altre costat... és que sento... Em sentiu?
Sí, sí, perfectament.
Ah, és que teníem massa tallat. I llavors, després, per exemple, a Can Urià, que es varen fer un reforç sense muntar carpes, però fent una citació. És a dir, en vigilància epidemiològica del Vallès Occidental, analitzem la situació i a partir d'aquí determinem les accions concretes. També cal dir que hi ha hagut una gran sensibilització i els equips d'atenció primària, que s'ha de dir, estan aguantant i estan fent una gran contenció, que tot l'estudi de contactes del primer corona, que diem nosaltres, l'estan fent ells. A Sabadell tenim guàrdia dissabtes i diumenges, es treballa 7 dies a la setmana, tenim els resultats de PCR i, per tant, s'activen les trucades telefòniques i això segueix fent a nivell dels equips, inclús a l'equip de guàrdia dissabtes i diumenges. Per tant, hem fet aquests cribatges massius, van anar molt bé, ens va dir que hi havia molta patologia asimptomàtica, no vam arribar al 2% de positius i, per tant, ara doncs es fan els reforços que creguin que siguin necessaris i quan entrin les escoles doncs també haurem d'anar veient a on ho fem. Ara en aquest moment dir-li en tenim previstes, ara no, perquè la tendència està baixant i s'estan fent moltes mesures. Per exemple, a la residència s'està fent a tot el personal nou que entra. Se'ls hi farà cada 15 dies als professionals que treballen a les residències. Estem detectant a les escoles amb tot el tema del gestor d'escola. Per tant, estem fent molta PCR. I crec que això és l'important, no?
Sé que les he de deixar, però no puc fer-ho sense fer-los aquesta pregunta. Sobre les escoles, aquesta gestió, aquest contacte amb les escoles està establert, ja funciona de manera habitual des d'aquest inici de curs, aquesta persona referència que tenen les escoles?
Sí, són els RECOS, en diem, són els referents d'escola Covid. S'han contractat de nou, hi ha hagut una partida a Sabadell doncs, que s'ha fet per nombre d'alumnes de segons les escoles que tenia cada equip de referència. Hi ha hagut una partida que han sigut 350.000 euros per noves contractacions. Està funcionant molt bé des del dia 1 i és la persona de contacte amb l'escola i per la situació i per l'anàlisi del grup estable, etc.
Doncs moltes gràcies a la Núria Prat, directora d'Atenció Primària de l'ICS de l'Àrea Metropolitana Nord, i a la Núria Serra, responsable del CatSalut, per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Les tindria molta més estona, per tant, a veure si trobem un dia i podem estar tranquil·lament parlant de tota aquesta evolució d'aquesta pandèmia, que per desgràcia crec que encara ens donarà temps a parlar-ne. Gràcies i que tinguin un bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon
sí,
dia.
Endavant.
En aquest moment només vull fer un agraïment a la població en tota la participació que ha fet en totes les àrees, en totes les àrees de cribatge i tota l'adaptació el nou model d'atenció que estem fent i també un reconeixement als equips d'atenció primària que han assumit una feina impressionant, una reordenació i que tothom està posant el màxim de si mateix per tirar tot això endavant i bueno, a fer un agraïment a tothom en aquest esforç que estem fent conjuntament.
Doncs apuntat queda. Gràcies i que tinguin un molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Que vagi bé.